Reiniciem doncs la sessió després d'aquesta intervenció introductòria, inicial, més global, més conceptual de Jörg Zimmer, i ara entrem ja en un camp disciplinar també més concret, l'àmbit de l'arquitectura i l'art, a través d'en Quim Espanyol, que com sabeu molts dels aquí presents és arquitecte i poeta, i així es defineix ell mateix com arquitecte i poeta.
Poeta,
ho van dir els altres, jo no. En tot cas, en el teu currículum apareix sempre arquitecte i poeta. Com a arquitecte ha compartit despatx amb Francesc Hereu i va treballar durant uns anys a l'Ajuntament de Barcelona. Com a poeta ha obtingut reconeixements de tota mena, des del Premi Carles Riba de Poesia el 1994, el primer Premi dels Jocs Florals de Barcelona l'any 1998. I acaba de publicar, que potser ho heu vist en la premsa aquests dies, la seva primera novel·la, Francesca, que porta per títol Francesca. Parlarà sobre els límits en l'arquitectura i en l'art. Moltes gràcies per acceptar la invitació i quan vulguis.
Bé, gràcies a tu. Se sent bé, suposo. Bon dia i agraït per la vostra invitació. Bé, jo baixaré molt de nivell després de la magnífica lliçó del professor Jörg Zimmer i, per tant, m'excusareu amb el meu relat limitat sobre els límits, diríem, valgui la redundància, no? En qualsevol cas, jo he vist en l'exposició del professor Zimmer i amb les intencions dels professors de geografia que han parlat abans, i descobreixo una intenció molt clara, que és entendre que en els límits dels camps de coneixement, i jo afegeixo també i en els de l'art, es donen fenòmens interessants, i que esfilagarçar els límits de cada disciplina en favor d'un mestissatge dels espais transfronterers, com has dit tu mateix, Joan Nogué, no? Traspassar aquests límits i defensar la interdisciplinarietat, com ha dit també l'Àngel Quintana, ha donat fruits en diversos camps. Jo era molt amic del malaguanyat Jorge Wagensberg. Wagensberg va ser un gran defensor de les disciplines que es fecunden mútuament en les fronteres, en els espais aquests híbrids porosos dels quals s'ha parlat, aquests espais permeables. Aquesta actitud ha donat fruits fonamentals en la ciència, això ho sabem de sobre. Només cal pensar, per exemple, la fusió entre neurobiologia i informàtica, l'eficàcia que ha tingut. Però la interdisciplinarietat de les fronteres també ha passat a ser una qüestió cabdal en el món de l'art. No hi ha artista contemporani que no busqui fusions, instal·lacions o projectes transversals que surtin de la barreja de disciplines diverses, de camps de l'art diferents. Jo he de parlar de l'arquitectura. Resulta que paradoxalment, l'arquitectura és ja en si, en el seu interior, una disciplina interdisciplinar, en el sentit de que l'arquitectura sempre és una confluència de coneixements molt diferents i coneixements conceptualment diferents. Els arquitectes som homo fabers, en el sentit de que fem coses, però no només treballem en materials físics, treballem també en materials abstractes. Necessitem conèixer tècniques constructives, necessitem conèixer càlcul estructural, necessitem conèixer també el món de les funcions humanes, ja siguin aquestes privades o col·lectives, però a la vegada sabem que la nostra obra serà jutjada com un objecte cultural i estètic. I per això necessitem ser experts en dues altres coses fonamentals. Per una banda, saber construir forma, que és diferent de saber construir un edifici, que és una necessitat comú a totes les arts, i per l'altra, construir significats, perquè no hi ha presència, no hi ha forma sense semiosi, no hi ha obra creativa sense un component significatiu que cal intensificar. Ara bé, aquest conjunt de disciplines que conflueixen i es fusionen en l'arquitectura no és res nou, ho havia dit Vitruvi fa 2.000 anys. Ell definia l'arquitectura com la firmitas, és a dir, els aspectes més tècnics, la utilitas, com els aspectes funcionals i d'ús, i la venustas, és a dir, els aspectes més culturals i estètics de l'arquitectura. Deixo provisionalment de parlar d'arquitectura i torno a les simbiosis més generals dels camps de les arts. Amb en Wagensberg vam parlar algunes vegades que hi havia sovint un entusiasme excessiu, segurament, en la simbiosi entre disciplines diverses. Molts artistes han identificat aquesta simbiosi com una simple traslació de criteris d'una disciplina al camp d'una altra disciplina, cosa que suposa molt sovint desconèixer els complexos mecanismes de construcció de forma de cada una de les disciplines. I això, doncs, genera, per dir-ho així, doncs, impostures o ingenuïtats en el camp de l'art. Jo poso un exemple en un dels meus llibres, un assaig sobre les arts, que es titula Entre tècnica i enigma, que em va passar en una universitat suïssa, diríem, no? En la inauguració de curs, després dels parlaments protocolaris, va actuar un performer i una coral, diríem, no? I el performer va dir que volia presentar a l'auditori una fusió entre la poesia i la música. I llavors, en l'escenari, en penombra, i la coral allà posada, va projectar a la pantalla un poema. I llavors ell mateix va dir, jo he atribuït a cada lletra de cada vers, a cada lletra, una nota musical. I llavors agafava la primera lletra de tots els versos del poema i la coral cantava aquella nota. Evidentment, com que l'atribució d'una nota a cada lletra era absolutament arbitrària, el resultat era un autèntic guirigall, diríem, no? Després es passava a la segona lletra, a la tercera lletra, etc., de cada vers, no? I el guirigall continuava fins al final, no? Bé, tothom va aplaudir amb una certa, diríem, educació, per dir-ho així, no? Però en Wagensberg, quan parlàvem d'aquestes coses, em posava un altre exemple, diu, m'ha vingut un músic, diu que m'ha volgut presentar una simbiosi entre música i ciència. Diu, una música entre música i codi genètic. I aquest músic li explicava, diu, he atribuït a cada molècula de l'ADN una nota musical. Aquesta atribució, evidentment, també era arbitrària. I després feia la melodia del codi genètic, no? Diu, és una fusió entre ciència i art. En Wagensberg se sulfurava quan veia aquestes coses, perquè li deia, però tu entens alguna cosa de música? Perquè si entens alguna cosa has de posar les notes segons criteris musicals, no segons criteris d'ADN, que no tenen res a veure, diríem, no? És a dir, aquesta actitud relativament frívola sobre la interdisciplinarietat a vegades és comú en molts camps de l'art. Ho he viscut molt sovint i, per tant, en tinc una certa experiència. Per tant, la primera conclusió que volia posar de manifest és que les simbiosis no poden ser arbitràries i que cada camp de l'art i de la ciència té lleis pròpies que cal conèixer en profunditat. És el que, en la lògica històrica, almenys de les arts, se n'ha dit el principi de pertinència, no? Cada camp, cada disciplina artística, almenys en el camp de les arts, no? Té una caixa d'eines específica, per dir-ho així, no? I només és pertinent la modificació, la manipulació dels elements de cada camp de l'art en funció d'aquesta caixa d'eines, per dir-ho així, no? Un principi de pertinència que és veritat que és porós, que té límits ambigus, que té límits que cal, doncs, transcendir moltes vegades. Torno a l'arquitectura. Com he constatat, l'arquitectura ja és una disciplina que és mestissa, que és essencialment interdisciplinària. Ara, és possible implicar-la, a més d'aquestes tres, la firmitas, la utilitas i la venustas, de què parlava Vitruvi, és possible imbricar-la amb altres camps de l'art i de les ciències, a més de les que ja li són pròpies? La història de l'arquitectura demostra que hi ha una relació íntima entre l'arquitectura i altres camps de la cultura, de la ciència, de les arts. Per exemple, hi ha una relació íntima entre l'arquitectura i la cultura social i domèstica. Poso't un exemple en aquest edifici. Els nobles venecians encarregaven a Palladi uns edificis que havien de ser edificis a imitació d'una determinada cultura, la cultura grega, perquè ells, nobles cultes, identificaven la cultura amb el que llavors era la cultura en majúscules, que era la cultura del passat clàssic. Per tant, Pal·ladi reflectia aquesta voluntat a través d'aquestes viles magnífiques, que són totes, gairebé totes en el Vèneto. Aquesta és la vila rotonda famosa de Vicenza, a la regió del Vèneto. Però no només es dona en el segle XVI, en aquest cas, es dona a cada època de la història de l'arquitectura. Hi ha una relació, per exemple, de l'arquitectura amb la cultura visual molt intensa. Em poso d'un altre exemple. Aquest és el pavelló famós de Mies van der Rohe de l'exposició de l'any 29. Quan esclata el moviment modern en arquitectura, aquest esclat, a començaments del segle XX, va acompanyat de l'esclat dels moviments artístics de les avantguardes que es donen a tota Europa. No és estrany, per tant, que el pavelló de Mies van der Rohe tingui a veure molt amb alguns criteris d'alguns corrents pictòrics de l'època, i en concret del neoplasticisme pictòric. Aquest magnífic edifici, insuperable, això que és de l'any 29, no hi ha cap arquitecte encara que l'hagi superat, i estem al 2019, doncs té molt a veure amb Mondrian. Mondrian va inventar aquest sistema de plans i de línies ortogonals obertes, i aquest és el sistema que després aplica Mies van der Rohe, això és una maqueta, per dir-ho així, no?, de com és l'estructura interna del pavelló de Mies van der Rohe, amb parets que no tanquen espais, per primera vegada a la història, no es tanquen, no es reclouen els espais a través de parets amb forats, que són les finestres i les portes, sinó que els espais es defineixen a través de vidres, parets de marbre, murs dònics, etc., però murs que van sols, diríem, no?, i que van articulats d'aquesta manera, de tal manera que, fixeu-vos, no?, aquesta arquitectura és pur neoplasticisme espacial, diríem. De la mateixa manera que ho és una cadira de Riedel, que va ser un altre gran seguidor en el camp dels mobles, però també de l'arquitectura, en algun cas, del neoplasticisme pictòric. Per tant, hi ha una fusió entre el neoplasticisme pictòric i l'arquitectura del moviment modern, almenys d'alguns artistes o d'alguns arquitectes del moviment modern, com és el cas de Mies van der Rohe, en aquesta magnífica pavelló, en aquest magnífic pavelló de Barcelona. Bé, per què en aquests casos es dona una simbiosi tan productiva? Perquè els camps artístics que es barregen tenen molts factors en comú, de manera que, per exemple, la lògica formal del neoplasticisme s'adapta meravellosament bé a la lògica espacial de l'arquitectura. És a dir, la pintura, en aquest cas, descobreix en l'arquitectura el que els arquitectes en diem l'espai fluid miesià, l'espai fluid de Mies van der Rohe, l'espai format per peces que no són tancades i que, per tant, l'espai flueix d'una peça a l'altra, d'un espai a l'altre, sense que necessitem murs que tanquin cada un d'aquests espais. Un altre exemple fora de l'arquitectura. A mi m'agraden molt els vídeos de Bill Viola, i aquí n'hem tingut alguna exposició alguna vegada. Bill Viola intenta fer un mestissatge en alguns dels seus vídeos entre el seu videoart i algunes pintures renaixentistes i barroques. Evidentment, aquí no puc passar imatges en moviment, perquè els vídeos de Viola són imatges en moviment, però aquestes pietats, que aquí només en tenim una imatge fixa, o aquests descendiments de la creu, fets per personatges que són actuals, reprodueixen amb llenguatge actual i a través del moviment el que en les pintures barroques està només suggerit, o són imatges suggerides. També en aquest cas, Bill Viola fa alguna cosa nova i alguna cosa extremadament interessant, remetent-se al mateix temps, no?, fent simbiosi amb camps de l'art allunyats, com he dit, la pintura barroca. Per tant, també en aquest cas, tant el vídeo com l'imatge comparteixen una cosa, que són, que tant el vídeo com els quadres barrocs comparteixen una cosa, que és l'interès de la bona imatge. Això vol dir, primer, que en el camp de les arts, cada camp de l'art continua tenint una lògica pròpia, unes lleis internes, que, com he dit, no es poden transgredir gratuïtament. I segon, que la riquesa i l'eficàcia de la frontera entre les arts deriva molt del fet de que la franja fronterera, la simbiosi possible, comparteixi elements comuns de cada regió separada per aquesta frontera. Em sembla que distingir aquests dos aspectes és fonamental per evitar aquestes impostures gratuïtes, aquestes ingenuïtats artístiques que, lamentablement potser, no, lamentablement potser no, tot val, diríem, o tot val per experimentar, no? Però que abunden en l'art actual. Tornant a l'arquitectura, constatem que hi ha casos singulars en el qual s'han donat també simbiosis dubtoses, que no ens acabem de creure, que en part poden interpretar-se com impostures. Jo no sé si m'hauria d'estendre amb això, però passaré un edifici perquè tinguem una certa noció d'això que jo vull parlar. Daniel Libeskind és un arquitecte molt competent al qual li van encarregar un edifici magnífic, que és el Museu Jueu de Berlín. Si aneu a Berlín, aneu-la a veure perquè val la pena. El Museu Jueu de Berlín és un museu, és un edifici, una arquitectura important, no?, amb una extrema coherència formal, amb espais que són molt afortunats, naturalment en tècniques constructives evolucionades i molt ben, i ara el passo, no? Això és una maqueta del Museu Jueu de Berlín. Ja veieu, però jo volia accentuar una qüestió, diríem, no? La volumetria general de l'edifici, que tanca els espais interiors que són de museu, són prismes ortogonals, però entre prismes l'articulació no és simple, no és un angle recte com sol ser habitual tantes vegades, sinó que fa aquesta espècie de zetes complicades, perquè l'articulació és a través d'angles que són arbitraris, per dir-ho així, no? O d'angles irregulars. Les finestres que després projecta en les façanes tenen la mateixa matriu, també són línies rectes que es tallen a través d'angles erràtics, de tal manera que l'escala petita de la finestra i l'escala gran de tot el volum tenen coherència. Hi ha una coherència entre entre la disposició o la composició d'una cosa i la composició de l'altra. Ho veieu aquí, amb aquestes imatges magnífiques de les finestres. I veiem com aquestes finestres afecten a una llum interior que és extremadament insòlita, no?, i interessant, diríem. Això vol dir que l'edifici és perfecte? Home, no hi ha mai cap edifici perfecte. Per exemple, no, hi ha un espai magnífic, un espai extraordinari, que és un espai obert fins als 5 pisos d'altura, que tot ell és negre i fosc, és l'espai dedicat a l'Holocaust, a sobre del qual de tot hi ha una petita finestra, que en aquesta imatge, aquesta és una fotografia que mira cap enlaire, per dir-ho així, no? Que és una fotografia del sostre. I hi ha aquesta finestra que dona una llum que, si entreu a dintre, l'ombra, la penombra és profunda, la foscor, vaja, és intensa, diríem, no? I només hi ha aquesta llumeta que surt a dalt de tot. Però també hem de dir que funcionalment és un museu bastant ineficient, diríem, no? Aquesta lluminària del sostre que deriva dels prejudicis formals de l'arquitecte de fer aquest tipus de finestres que es creuen en línies que no són mai paral·leles ni ortogonals, doncs donen aquest espai d'exposició, ja veieu els quadres a l'esquerra, donen aquest espai d'exposició la pitjor llum que es pot donar en un museu, perquè és la llum que reflecteix en el vidre dels quadres, per dir-ho així, no? Per tant, els que visiten el museu realment és una llum molesta. Això, quan aprenem a fer museus, és la primera llei, diríem, no? La il·luminació ha de ser molt especial per evitar precisament aquest tipus de reflex. Bé, això no vol dir que no és, això vol dir que no és un edifici perfecte, com qualsevol altre edifici, però un edifici extremadament interessant, malgrat tot. Ara bé, i aquí venia a dir de què deriva aquesta cosa que no ens acabem de creure, que pot ser una certa impostura. Libeskind ha de justificar d'on ve aquesta forma general de l'edifici i vol relacionar-la amb un fet històric, que és precisament l'Holocaust, la Shoah, diríem. I ell s'inventa que el seu edifici deriva de l'estrella jueva, però aixafada per la bota nazi. I, per tant, aquesta estrella que ell dibuixa d'aquesta manera és trencada a través d'una línia poligonal, que és aquesta línia poligonal irregular que hem vist en la maqueta inicial, de tal manera que l'edifici en planta és aquest que veieu amb aquestes zetes aquí baix, no? I que la maqueta reflecteix exactament aquesta planta com veiem aquí. Ens ho podem arribar a creure, això? Bé, potser sí, ens ho podríem creure, que la genètica de l'edifici deriva d'aquesta idea fonamental de la creu jueva, ja que la funció de l'edifici és precisament ser el contenidor d'un museu jueu, amb un espai destinat explícitament a l'Holocaust. Però és que resulta que Libeskind, en qualsevol obra que fa, fa el mateix. Un pensa, home, així no t'ho creus tant. Aquest altre edifici, per exemple, tornen a ser volums prismàtics trencats en blanques, amb angles irregulars. I el Museu Nussbaum, que és aquest d'aquí, torna a ser, fixeu-vos, les finestres que hem vist en el Museu Jueu de Berlín i els volums que es trenquen i que s'articulen a través d'angles dispars, a través d'angles erràtics, que hem vist en el Museu Jueu de Berlín. És a dir, sona molt a una excusa, a una certa impostura. Això no treu valor a l'edifici, però sí que delata una qüestió que ens passa molt en el nostre camp, en el camp dels arquitectes, que és que tots els arquitectes inventen un formulari, una caixa d'eines pròpia de la seva manera de fer i del seu estil. I l'estil de Libeskind és l'estil dels prismes ortogonals que es tallen a través d'angles irregulars. I això és el que aplica a qualsevol camp de l'art i aplica a qualsevol edifici que li encarreguen, ja sigui un museu jueu de Berlín, ja sigui un centre cívic, ja sigui un edifici d'habitatges, diríem, no? Bé, però volia anar més endavant. Tanmateix, hi ha un concepte de límit en arquitectura que té, per mi, molt d'interès, encara que sigui o pugui semblar molt elemental. Una obra d'arquitectura no només construeix espai interior. Nosaltres ens imaginem que l'arquitectura és un edifici, i un edifici reclou un espai domèstic, un espai interior, que pot ser privat o que pot ser públic, no el receptacle d'un espai públic. Però és que una obra d'arquitectura, en la mesura en què es planta en un determinat lloc, està construint també ciutat i, per tant, està construint espai exterior. És a dir, que l'arquitectura no reclou només la vida domèstica, sinó també la vida social. Ara bé, lamentablement, només els arquitectes sensibles saben sortir de l'edifici i pensar en termes de lloc, en termes de ciutat, en termes d'on està implantat aquest edifici i en termes de com construeix aquest edifici també espai exterior. Quan això passa, quan l'edifici sap integrar-se en el lloc, la seva dimensió virtual és més gran que la seva dimensió real, perquè és un edifici sense límits. Els límits són el context urbà que es va perdent, per dir-ho així, no? I que es va tornant indefinit. En canvi, quan l'edifici es reclou en si mateix, és un edifici entotsolat, la dimensió virtual de l'edifici és menor que la dimensió real d'aquest mateix edifici. És a dir, en aquest segon cas, l'edifici es converteix en una espina clavada en el cos de la ciutat. És el que sol passar en moltes arquitectures de la ciutat contemporània. Per exemple, això és el centre de Xangai. Això és una autèntica bogeria en el qual hi ha una exaltació de cada edifici en si mateix, que vol no tenir en compte res del seu context. No hi ha cap edifici que estableixi un diàleg amable amb els altres. No hi ha cap edifici que tingui voluntat de construir espai urbà. És una suma d'emergències, a veure quin és més potent. I en aquesta tangència de singularitats resulta que les forces s'anul·len de tal manera que cap edifici passa a ser emergent. Tots passen a ser precisament disminuïts. Virtualment són edificis disminuïts. En canvi, us parlaré d'una altra cosa. Per què, contràriament, bé, si podem anar a Xangai i visitar el centre de la ciutat també val la pena, no? Perquè la densitat residencial, la vitalitat en els carrers, etc., és molt intensa i no ens ho podem perdre, si podem, diríem, no? Però l'arquitectura no té l'importància que podria tenir. Paradoxalment, en canvi, nosaltres visitem molt sovint barris antics de ciutats històriques. Per què visitem aquests barris antics? Molt sovint perquè contenen les arquitectures singulars que ens interessen, la catedral, el palau comunal, etc., no? Però molt sovint també perquè la passejada pel barri vell, pels barris antics de les ciutats històriques, doncs és una passejada extremadament, jo diria, estimulant, no? I per què passa això? Passa això perquè cada casa, cada unitat arquitectònica, s'ha construït conscientment o inconscientment en funció dels altres edificis. Per exemple, això és la planta d'una ciutat que potser algú de vosaltres heu visitat, que és San Gimignano dell'Alta Torre, una ciutat molt coneguda de la Toscana, diríem. Ja veieu que això no és cap mèrit urbanístic, aquesta ciutat, diríem. És un autèntic desgavell, per dir-ho així, no? Tots els carrers són carrers que han crescut i han aparegut de manera espontània. Ningú ha pensat en un urbanisme medieval com és aquesta ciutat, tot i que sí que hi ha ciutats medievals que estan perfectament projectades i són perfectament ortogonals o regulars o fets amb una geometria molt precisa. De la mateixa manera que hi ha ciutats molt antigues que també els hi passa. Però la ciutat, moltes, la majoria de les ciutats medievals tenen aquesta estructura tan irregular i tan erràtica. I malgrat això, podríem dir que aquests centres medievals no ens interessen, ens interessen moltíssim. I hauríem de saber per què ens interessen. Això no és San Gimignano, però és a Siena, que és allà a prop. Això és un dels edificis d'un carrer normal de Siena. El carrer és irregular, és erràtic, és trencat, no respon a cap geometria precisa, no hi ha hagut un arquitecte que hagi disposat que aquell carrer ha de ser recte, etc. Però què contemplem en aquest edifici? Coses molt simples, però que es converteixen en fonamentals. El material que fa servir per construir aquest edifici és el totxo sienès, aquest totxo rosat típic de Siena. Les arcuacions que van apareixent són les arcuacions en punta d'ametlla dels arcs gòtics, i aquests arcs apareixen a dalt de tot com arcs de descàrrega i apareixen a baix com arcs en el porxo. Les finestres són totes semblants. Totes són rectangulars, totes són verticals. La barbacana és una barbacana relativament simple, però quan continuem el carrer i anem en aquesta casa del fons, veiem que aquí passa exactament el mateix. Les finestres són rectangulars, les arcuacions són les arcuacions gòtiques, els ràfecs de les teulades són els mateixos ràfecs que hem vist en l'altre palau. Aquestes arcuacions gòtiques es tradueixen també a les plantes baixes i primeres amb els porxos aquests, que abans estaven oberts, que el totxo, que el material en què està construïda la casa és el mateix en què està construït l'edifici que hem vist abans. És a dir, hi ha una coherència inconscient entre un edifici i l'altre. Per què passa això? Això passa perquè l'evolució de la societat és lenta i l'evolució de les tècniques constructives també és molt lenta. I llavors, durant segles, s'utilitzen els mateixos materials, les mateixes tècniques constructives, els mateixos usos de les cases. I això fa que totes les cases siguin semblants, encara que no n'hi hagi cap d'absolutament igual. Això ho va estudiar un il·luminista, un arquitecte il·luminista francès, que es deia l'abat Logier, que va dir una frase que és significativa. Diu: aquí hi ha unitat en el detall i tumult en el conjunt. Evidentment, hi ha tumult en el conjunt perquè no hi ha res planificat a escala gran, però hi ha unitat en el detall, perquè cada unitat arquitectònica, cada edifici, s'ha fet partint de les mateixes regles. Unes regles que no estan escrites ni són obligades, però són les regles fruits d'una evolució lenta de les tècniques constructives i dels usos socials. Llavors, què passa? Quan aquesta evolució és lenta, apareix el que en diguem nosaltres el tipus arquitectònic. El tipus arquitectònic és un ens abstracte al qual es remet tots els constructors d'obres, tots els mestres d'obres, tots els paletes que han de fer una casa nova. Tots usen les mateixes tècniques, els mateixos sistemes. És normal, per tant, que després, quan arribem a la Piazza del Campo, que és un fragment de la Piazza del Campo, aquí es nota ja un principi de regularitat més alt, perquè s'introdueix ja uns certs conceptes racionals d'ordenació de l'espai. Però, en general, això, aquesta unitat en el detall i tumult en el conjunt, que és la complexitat ordenada, principi de la bellesa, en una expressió molt afortunada de Marcel Proust, un gran savi i un gran intuïtiu en coses d'art, complexitat ordenada, principi de la bellesa. Això és el que es veu en les teulades d'aquesta casa, com es veu en les teulades d'aquest altre poble de Catalunya, que la unitat de teulades i la erraticitat dels carrers delata la mateixa gènesi, però amb uns altres materials, perquè estem en un altre context geogràfic, com passa en aquest poble de la Manxa, Socuellamos es diu, on canvien la tipologia, perquè canvien els usos, canvien els materials, aquí l'argila és molt més fosca, per exemple, fa més calor, per tant es pinten les cases de blanc, etc. Com passa, per exemple, en aquest poble Ainhoa d'Aquitània, on veiem que no hi ha cap casa igual i totes les cases són semblants, és la semblança en contra de la igualtat, com passa en aquest poble tan llunyà, Xinyi, a la Xina, perquè també són pobles d'evolució lenta, com passa en aquest poble del Iemen, una imatge magnífica d'aquesta extrema coherència feta, construïda com a resultat d'un procés espontani, i com passa, per exemple, en aquesta ciutat de Gardaia, a la vall del Matzab, Algèria, una de les cinc ciutats de la Pentàpolis del Matzab, que en diuen, que va ser famosa perquè Le Corbusier, el gran arquitecte racionalista, els va visitar i va dir és la ciutat més racional que mai he conegut, una ciutat espontània del segle XV. Totes les cases són semblants i no hi ha ni una sola casa igual, i n'hi ha moltes de cases. Són les cases pati d'una tipologia diferent de les nostres pobles, les cases patis pròpies de la cultura musulmana i de la forma de vida musulmana en zones de molta més calor, per tant, geogràficament distants. Bé, aquesta bellesa miraculosa, perquè en el fons és espontània, tot i que l'Aldo Rossi, un arquitecte que ja és mort, deia no és veritat que sigui espontània, és fruit d'una intel·ligència col·lectiva, bé, deixem-ho així, fruit d'una intel·ligència col·lectiva, és un resultat de la lentitud en l'evolució. Per tant, avui dia aquest tipus de model urbà no és possible, perquè vivim en un món accelerat on això no és possible. Ara, hi ha altres formes en què s'ha produït unitat en l'espai públic, perquè fixeu-vos que aquí han sortit de cada peça i hem parlat de la ciutat, hem parlat, per tant, de l'espai públic i del conjunt urbà. Fixeu-vos, en aquest cas, el Coducci a la Procurantia Vecchia de la Piazza San Marco de Venècia. El Coducci intenta per primera vegada, ja s'havia intentat primer una mica abans a Florència, amb la Piazza de l'Annunciata, però intenta donar unitat a la plaça Sant Marc també, perquè és conscient de que l'espai públic, perquè tingui bellesa, ha de ser unitari. Però en tenien l'unitat d'una manera molt estricta, és a dir, la repetició textual dels mateixos elements arquitectònics i, per tant, l'arc de baix, les dues arcuacions que li corresponen a dalt i les altres que li corresponen més en l'aire, es havien de repetir textualment al llarg de tota la façana. I realment el llençol de les Procurantia Vecchia és bellíssim, tot i ser tan extremadament uniforme. No? El Coducci pretenia que tota la plaça quedés envoltada així. Van passar els anys, els arquitectes van canviar, cada arquitecte vol fer la seva i les coses es van torçar, diríem, no? No es va reproduir textualment l'arquitectura del Coducci, però es va reproduir una arquitectura que, tot i ser ja evolutivament d'un altre segle, doncs tenia una certa semblança amb la del Caducci. Per això la plaça Sant Marc de Venècia encara és tan extremadament vella, perquè té aquesta coherència dintre d'una certa varietat. Però aquesta voluntat del Caducci es tradueix després en un instrument urbanístic de potentíssima magnitud, que se'n diuen servituds especials d'arquitectura, que s'apliquen sobretot a França i més en concretament en el París barroc. En el París barroc, les servituds especials d'arquitectura són molt elementals. Diu, tu pots construir el que vulguis, però has de construir segons una alineació de carrer, és a dir, es marca primer la ratlla del carrer i la façana ha de donar en aquesta ratlla del carrer, i segon, en aquí l'Ajuntament hi ha dipositat el model de façana i, per tant, fes el que vulguis a dintre, però tu, a la façana, copia aquest model textual. I així és com ens trobem que a la Riu Rivoli, per exemple, hi ha un quilòmetre de carrer en el qual la façana és textualment igual al llarg de tot el carrer, una cosa quasi increïble. I el mateix passa a la plaça Vendôme, que veiem allà al fons, i en el carrer que dona la plaça Vendôme, tot i que la gènesi de la plaça Vendôme és més complexa, una operació especulativa del duc de Vendôme i l'arquitecte Mansart, amb una certa complexitat, perquè, en fi, no val la pena ara explicar-ho. Però en qualsevol cas, la voluntat barroca era, fixeu-vos, la unitat en el detall i la unitat en el conjunt. No era la complexitat de la ciutat medieval, perquè el conjunt també era unitari. Per cert, a Barcelona es van aplicar les servituds especials d'arquitectura en alguns carrers, i un dels carrers més bonics de Barcelona, el carrer Ferran, va ser construït segons servituds especials d'arquitectura, i encara avui es pot notar a la part baixa del carrer Ferran totes les façanes de les cases són iguals, a part d'una articulació magnífica amb la plaça Reial, no? A través del passatge Madoz, cosa que és un conjunt urbà d'una magnificència i d'una perfecció urbana extrema, diríem, no? Però anem més enllà. En el segle XIX, per exemple, a Barcelona ja no s'admeten les servituds especials d'arquitectura perquè els promotors no volen que els hi posin límits. A mi m'heu de dir quina façana he de posar? Per exemple, hi havia una servitud especial d'arquitectura per el passeig Sant Joan. Els promotors s'hi van oposar dràsticament. Van dir, no, jo faig la façana que em dóna la gana. A mi ningú m'ha d'imposar la façana. I es van eliminar les servituds especials d'arquitectura a Barcelona. Això ja a mitjans del segle XIX. A París van durar fins al 1903. O sigui que realment per això la coherència del centre de París és tan potent, perquè realment les servituds van durar durant 3 segles. Però a Barcelona, en canvi, l'Eixample Cerdà va imposar almenys unes limitacions molt potents a escala general, que són les alineacions dels carrers, els xamfrans, l'altura de l'edificació i la profunditat edificable. Això era sagrat, i això sí que es va complir. Com que es va complir això, aquí hi ha tumult en el detall i unitat en el conjunt, perquè realment el conjunt és el conjunt de l'Eixample, molt poderosament i estrictament plantejat. En canvi, unitat en el detall, en el sentit que les arquitectures que van construint la façana de l'Eixample, totes són diferents, encara que les més antigues, les pròpies del segle XIX i començaments del XX, són molt semblants. Ara ja hi han aparegut hotels i edificis moderns, etc., que són molt diferents d'aquests, però que també es van adaptant sempre a l'alineació. L'únic que el va trencar aquesta alineació, i gràcies a ell, diríem, gràcies que ho va trencar, diríem, no?, va ser Gaudí amb la Pedrera, però veja, només se li tolera amb ella, jo crec que no hauríem de tolerar-ho a ningú més, ni molt menys. Gràcies a això l'Eixample té també aquesta extrema coherència, però que s'ha invertit respecte a la coherència que hem vist en la ciutat medieval. Ciutat medieval, unitat en el detall, tumult en el conjunt. Ciutat de l'Eixample, unitat en el conjunt, tumult en el detall. Però arribem a la ciutat més contemporània, la ciutat de finals del segle XX, dels anys 70, 80 i de començaments del XXI. Això és també Barcelona, quasi no es reconeix. Aquí a la dreta teniu l'Hospital de Bellvitge, després hi ha l'hotel a l'esquerra, hi ha la Gran Via, a la part final de la Gran Via, a davant hi ha l'altre hospital, després hi ha tota una sèrie d'aparcaments que estan davant d'aquest hospital, hi ha una sèrie de laboratoris lligats a aquest hospital i després començarien aquí a baix, comencen els blocs d'edificis de Bellvitge. On és l'espai social aquí? On és la unitat en el conjunt o en el detall en lloc? És a dir, en la ciutat contemporània hem perdut el sentit de l'espai i hem perdut el sentit de l'espai públic, sobretot. L'espai domèstic sí que està encerclat i està ben fet per molts arquitectes, però l'espai públic on és? On és la plaça Real aquí, per dir-ho així? On és un carrer de l'Eixample aquí? On és l'espai on es pot trobar la gent en un entorn que tingui una mínima coherència i a la vegada complexitat? No és enlloc. Els espais col·lectius són residus o són aparcaments. L'espai social ha desaparegut. Si volia insistir en això, és precisament per acabar, acabo ara ja, és precisament per acabar que la construcció a través de l'arquitectura de l'espai públic i per tant de la ciutat no és una broma, és una cosa importantíssima. Els arquitectes els hi costa, ens costa molt sortir de l'edifici, però és fonamental sortir de l'edifici per projectar ciutat, per projectar espai urbà, no només perquè potenciem la pròpia arquitectura de l'edifici que estem construint. Ja he dit, la seva dimensió virtual després es fa més gran, es fa més important, sinó perquè a més construïm espai social, construïm espai públic. I construir espai social vol dir construir sociabilitat, i construir sociabilitat vol dir fer, sobretot, civilització, augmentar, diríem, civilitzar, vull dir, perquè l'espai social és l'espai del progrés civilitzador. En resum, per tant, la frontera de l'arquitectura s'hauria de dilatar tant que es diluís en la ciutat. I així l'arquitectura més sensible no hauria de tenir fronteres físiques, ha de transcendir els límits de la pròpia arquitectura. Ho veiem en els espais antics, la Piazza del Campo de Siena, espai social per excel·lència. Mireu la gentada que hi ha aquí, encara que en aquest cas una foto relativament recent, molts són turistes, però mireu, per exemple, la Schouwburgplein de Rotterdam, on també és un espai social per excel·lència, perquè a part de la coherència morfològica que envolta la plaça, hi ha altres condicionants que generen sociabilitat, que és una determinada densitat, l'aparició de determinats equipaments, l'aparició dels comerços en planta baixa, etc. Molts factors que ajuden a aquesta sociabilitat que s'han de conèixer. Però un d'aquests, i fonamental, és transcendir els límits de l'edifici, de l'arquitectura entotsolada, tancada en ella mateixa, per projectar-se més enllà. Per tant, com he dit, es tracta de transcendir els límits de la pròpia arquitectura. Bé. Acabo aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies.